migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb tots vosaltres. A poques hores de que s'acabi l'any. Ens queden unes quantes hores ja perquè comencem a preparar ja aquest acomiadament i aquesta rebuda de l'any nou, el 2025, de mala rima, però de millor esperança, que és el que desitjaríem per tots vostès i per tots nosaltres, evidentment. Lligat al cap d'any amb moltes coses. Demà ja en parlarem de les supersticions, no? Voy a ponerme un tanga rojo, un ropa interior roja. No, y después se tiene que quemar. No, en un papel escribes no sé cuántas cosas y le pegas fuego con romero. Y luego lo esparces en una maceta de gladiolos. Bé, són coses aquestes que hi han, que psicològicament igual funcionen bé, eh? Són els típics propòsits de cap d'any, com per exemple m'apunto al gimnasio. Són d'aquells propòsits que duren com a molt una setmana o mai comencen, com en el meu cas. Però hi ha d'altres coses, d'altres activitats de cap d'any que són força interessants. I una de les coses més famoses que hi ha és la cursa de Sant Silvestre, la Sant Silvestre. La cursa dels nassos, que és tot un clàssic del Nadal de cap d'any. Aquesta cursa, possiblement de la Sant Silvestre, la més famosa seria la de Vallecas. Seria la que més tirada té en tot cas, però és una cursa que es celebra a tota Espanya. Són 10 quilòmetres per acomiadar l'any en plena forma. Per a molta gent és tota una tradició. És com llançar-se al port de Barcelona el dia de Nadal. Ja m'explicaràs. Jo ho faria? No, jo he anat un cop a mirar com ho feien, això sí, però la gent ho fa, li agrada, o el primer bany, o el bany que es fa al Nadal, jo no em ficaré al mar, en principi no, per això són les tradicions, no? Però ara, que el running està de moda, això es posa en un top one. La cita és demà, dia 31 de desembre, la més famosa, la Sant Silvestre Vallecana, com comentava, que es fa a Madrid, en aquest cas, per si algú s'ha despistat on està Vallecas. Però se'n fa moltes altres ciutats. Perquè tothom que vulgui córrer demà, el que vulgui fer-ho, ho pot fer. En parlarem d'això, però d'entrada, com va sorgir això de la Sant Silvestre? D'on ve aquesta tradició? Yolanda Bernal, runner per excel·lència d'aquesta casa, com estàs?
Què tal, Cruz? Bon dia. Passat una mica,
Home, tu fas més esport que jo, segur,
Una mica més, però runner tampoc,
Bueno, ja, si et poses unes malles fosforitos ja pots considerar-te runner.
Ah, bueno, llavors sí.
D'on ve la Sant Silvestre, Yolanda?
Doncs mira, Cruz, la primera Sant Silvestre no va ser aquí a Espanya, es va fer al Brasil, a São Paulo, i va ser el 1925, ja fa 100 anys. La va impulsar un periodista d'aquell país que en un viatge a París que va fer, doncs va veure que allà feien una carrera nocturna per any nou i ho va voler imitar al Brasil, però avançant-la unes hores, el 31 de desembre. I això, doncs, a poc va anar guanyant popularitat, es va començar a fer famosa i molts països d'arreu del món van començar a fer el mateix.
Home, bona idea canviar l'horari,
Sí.
T'ho imagina't l'any nou, després de la superfesta de cap d'any, ponerte a correr 10 quilòmetres...
Mal, hagués anat malament.
Corriendo,
malament.
Mai millor dit.
Malament. I, bueno, aquí a Espanya, la primera Sant Silvestre es va celebrar el 1961, va ser a Biscaia, va passar una mica desapercebuda. No va ser fins 3 anys després, el 1964, quan es va celebrar per primera vegada, doncs, la Sant Silvestre Vallecana, que és la que realment va guanyar la fama, no?, la que coneixem tots, i en aquella primera ocasió no es va fer el 31 de desembre, sinó el 27 de desembre. Ah. I van participar 57 corredors, 57, imagina't que ara parlem ja de 40.000 corredors a la Vallecana.
Ha pujat tot això exponencialment.
Exacte. Sí, sí. I des del 1964, que és quan es va fer la primera cursa a Vallecas, s'ha celebrat sempre, de forma ininterrompuda fins avui, només amb una única excepció, que va ser l'any 69, no es va poder fer, degut a que hi havia una crisi econòmica, no es van trobar patrocinadors, i per tant no es va poder organitzar.
És
una única vegada.
Bé, ara jo et faré una pregunta, Yolanda.
Digues.
Sí, molt fàcil. Imagina't, demà dia 31 tu vols aportar-te aquesta cursa, d'acord? Tu estàs preparada físicament per córrer 10 quilòmetres?
No, preparada físicament no. Jo camino ràpid, de tant en tant corro, però com per córrer 10 quilòmetres... Per l'any que ve.
Jo m'apunto això també, jo seria absolutament incapaç. És a dir, estaria en perill de mort, bàsicament, si demà ho faig això, corro el risc.
I això però ens podem preparar, eh?
No, i tant, i tant. I això vaig. De fet, la pregunta que acabo de fer a la Yolanda, i que hem posat jo també com a exemple, és l'exemple de moltes persones que, de cop i volta, al seu cap els hi esclata això de vull córrer a Sant Silvestre i fer 10 quilòmetres sense preparació. Això és un perill. Això és un perill i és un risc important en funció de com t'ho agafis. Com et pots preparar de cara a una cursa com aquestes? Com et pots preparar? Doncs mira, tenim el senyor David Bahí, que és graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, per xerrar sobre el tema. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, David. Escolta'm, fem uns 5 cèntims. Per exemple, una persona que fa poc o cap esport, o cap activitat física o poca, i li diu, va, jo vull apuntar-me a la cursa dels Nassos, o la cursa de Sant Silvestre, o la que sigui. Quines mesures ha de prendre? Com s'ha de preparar?
Bé, de bones a primeres, li recomanaria que li donés el dorsal a algun company que estigués més ben preparat, més que res per...
Pel temps, no? Perquè estem a 30 i és demà, això.
Clar. Vull dir, és, com a preparació, com a entrenament que puguem fer, realment no tenim temps.
Doncs, David, mira, rectificaré la pregunta. En cas de que volem preparar-nos per la cursa de Festa Major de l'any que ve, és a dir, que tenim uns mesos per davant, fins i tot, les exhibits de l'any que ve, com ens hauríem de preparar mínimament?
No, jo recomanaria a tota persona que s'anés acostumant a l'hàbit, en aquest cas, de córrer, que 3-4 mesos abans per una carrera d'aquest tipus, així poder més lúdica, no? Més...
No competitiva, no tan competitiva.
Sí, exacte, per sortir a gaudir. 3-4 mesos abans comences a fer un parell de sortides a la setmana. Si no estàs massa acostumat a l'esport, a córrer, doncs surts un parell de vegades per setmana, uns 5 quilòmetres, per exemple, i fas un transcorrent...
Aquesta seria la distància ideal per començar, 5 quilòmetres, per exemple? Per exemple, jo que no he fet running en la meva vida ni he començat a córrer en la meva vida, i ara vull començar a fer esport, com he de començar? Serien 5 quilòmetres, seria l'ideal?
Una distància que sigui còmode. Jo dic 5 quilòmetres és una distància que és relativament curta, que et permet córrer una estona i si estàs una mica cansat, doncs caminar i recuperar una mica. I això és una distància que de seguida es fa. Si comencem molt de zero i realment és mai, doncs ja ha de ser una mica menys. Però el cas és que jo ho començaria des d'aquí uns 4 o 5 quilòmetres, jo crec que està bé.
Clar, estem parlant de persones que més o menys ja vulguin fer-ho conscientment, però hi ha moltes persones, David, que s'apunten perquè sí, sense una preparació. És a dir, demà tindrem a la cursa dels Nassos uns quants que no han corregut en mesos o no han fet esport suficient. Hi hauria algun consell per a aquestes persones, més enllà de donar-li el dorsal a una persona que estigués preparada?
Sí, no, aviam, poder ser una mica extremista. Sí, evidentment, si la volen córrer, a canvi la fes un dia lúdic, jo els diria que la gaudeixin, que no vagin a... si vaig amb el meu col·lega que fa 10 anys que corre, no li intento seguir el ritme. Jo aniré al meu ritme, més a poc, més ràpid, el ritme que sigui. Si en algun moment me fa mal alguna cosa, tinc dolors, estic cansat, doncs camino una estona i després torno a posar-me a córrer. No voler aquest últim dia de l'any atrapar tot l'exercici físic de tot l'any.
Exacte, sí. Suposo, David, que la hidratació és una d'aquestes peces fonamentals, no?
Mira, si el calçat he dit que era fonamental a nivell de vestimenta, la hidratació és fonamental a nivell de cos i preparació del mateix dia. Jo crec que la hidratació és primordial per allargar el cansament, per evitar possibles rampes, per evitar dolors, per tot es basa en una bona hidratació. I en aquest cas, que són carreres que es realitzen ben entrada a la tarda, doncs la hidratació durant el matí és primordial.
Sí. Igual que l'alimentació, suposo que no cal atipar-se amb un plato de potaje minuts abans, no?
Exacte. No fa falta anar-nos a fer uns callos per esmorzar, perquè si no seran les 4 de la tarda i encara estarem digerint. Jo recomanaria com el que un faria un dia normal, no? Lleves, si ets d'esmorzar, esmorzes, a l'hora de dinar, mires de dinar entre una i dues, per exemple, i deixar un parell o tres d'horetes entre el dinar i la carrera per tenir temps de fer la digestió, pair bé el menjar, i aquell dia, doncs, no menjar això, no fer un dinar molt contundent.
I abans de la carrera, és aconsellable menjar alguna cosa? No sé, algun plat, una peça de fruita o alguna cosa així, o millor no?
Jo, això, la gent que acostumi a fer una mica de sortir a córrer de tant en tant, els diria que facin el mateix que ja fan sempre. La gent que s'hi troba la primera vegada, jo els recomanaria que no. Que no. Que dinin bé i que mig horeta abans, una horeta abans, per exemple, prenguin alguna cosa dolcet, ara que hi ha torrons, que tothom té torrons a casa, no? Doncs un trosset de torró.
Molt bé.
Un, dos trossets de torró, mig horeta, una horeta abans. Però abans ben bé de començar la cursa, no, perquè si no estem acostumats a córrer i mengem alguna cosa, després tota la sang haurà d'anar a lo que és a l'estómac per fer la digestió i quan comencem a córrer després tindrem l'anomenat flatu, farà l'anomenat flatu.
Sí.
Aquests dolors abdominals, perquè bueno, hi ha falta de sang a l'estómac per digerir allò que ens acabem de menjar, com és el cas un plàtan, on d'allò. Cas de plàtan o fruita, aquests tipus, jo els recomanaria una hora i mig abans.
La gent té menys prea aquestes preparacions? És a dir, habitualment, parlo dels que no són professionals o estan acostumats, hi ha un cert menys preu davant de tot això, davant del risc que pot suposar un esforç i trobar-te amb coses que no esperes del teu cos?
Sí, completament, completament. A més, el córrer sembla un esport molt fàcil, que al cap i a la fi és caminar ràpid. I sí, la gent menysprea molt. A més, és l'última cursa de l'any, la Sant Silvestre. Ens anem a passar bé 10 quilòmetres i no passarà res. I després, doncs sí. Apareixen dolors, apareixen tendinitis, bueno, mil patologies pel fet de o no anar ben calçat, o no tenir una bona preparació, o gent que de cop es mareja molt a mitja la cursa, però, clar, bé, no estan acostumats, no?, a aquest esforç, i els hi ve un mareig que no saben d'on ve, i al final s'han de seure a terra i no poden més. I tot això és per falta de preparació. A vegades, també són efectes del moment que no d'allò, però majoritàriament sempre són de falta de consciència, no? De que li estem exigint al cos un cert nivell i hem d'estar preparats.
D'acord. Doncs, senyor David Bahí, graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells que ens has donat, molt amable.
A vosaltres per escoltar-me. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i bon any.
I bon any nou a tothom.
Igualment, et desitjo bon any. Bé, a més, a Barcelona tenim també la Sant Silvestre, però aquí la coneixem, Violanda, com la cursa dels nassos.
Sí, mira, hi ha dues convocatòries, una que és de 5 quilòmetres per atletes d'èlit internacional i una altra de 10 quilòmetres. Aquesta és oberta a tothom, a gent molt preparada, famílies, a gent com nosaltres que fa el que pot. I, bueno, la cursa, diguem-ne, més professional comença demà a les 4:20 de la tarda i l'altra, la de 10 quilòmetres en la que pot participar tothom, comença una mica més tard, a 5:15. La sortida és al carrer Selva de Mar i l'arribada també és al carrer Selva de Mar perquè és un recorregut circular. I mira, hi havia 12.000 dorsals aquest any i ja fa uns dies que s'han esgotat, per tant, ni tu ni jo podem participar ja.
Ja no.
D'esperar
no.
L'any que ve.
Bé, mirarem, prenem
ja tenim excusa, veus?
Un gin tònic.
Nosaltres volíem, però
no, no ens deixen.
Podem.
Yolanda Bernal, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé, Cruz.
Doncs de seguida en parlem de salut visual i després actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos allá!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Parlem de salut visual i parlem, en aquest cas, de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha els àngels de la nostra salut visual. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. O sigui, bé, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades. I llavors, el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir alguna cosa o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el resta la nostra vida. Si no ens apareix algú dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem amb el làser Catalyst aquesta lent que ja no funciona bé, la substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El resta de la teva vida.
El resta, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho faig un dia, el dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament, és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900 842 848, 900 842 848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Mangioni. ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes? ¿Qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Migdia COPE. De seguida actualitzarem la informació de serveis arribant a 2:15 del migdia. I després en parlarem de... d'aquesta època del Nadal, però li donarem una petita volta, si em permeteu. Mireu, el Nadal acostuma a ser una època feliç. Feliç des de molts punts de vista. Per exemple, des d'un punt de vista espiritual, religiós, és una època feliç, el naixement de Jesús. Després, si no ets creient, també és una època feliç. Per què? Doncs perquè hi ha molts conceptes per ser feliç. Reunions familiars, et trobes amb gent que no t'havies trobat fins ara. També és una manera de ser feliç. Després, les ciutats es preparen perquè tot sigui feliç. Es decoren, s'il·luminen, etcètera, etcètera. Però hi ha unes persones que, malgrat això, no són felices. És més, quan arriba el Nadal, encara estan més tristes. Hi ha un terme britànic que ho defineix, és el Christmas Blue. Se li diu Christmas Blue. En parlarem d'això. Per començar, d'aquestes persones que tenen molts perfils. I també en parlarem de les addiccions. Sabeu que al Nadal hi ha perill d'augment d'addiccions? En parlarem. Va, que de seguida arribem a 2:15.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estimats Reis Mags, sort que sou mags i sabeu que aquest any és tan bo. Si haguéssiu d'endevinar-ho pel que surt a les xarxes socials o el que diuen de mi els grups de Whats, ho tindríeu clar.
Aquest Nadal, fes-te un regal imprescindible. Està ben informat tot l'any per només 18 euros. El periòdico. Entendre-hi més.
En Flexicar nos hemos propuesto que arranques 2025 cargado de ilusiones montado en tu nuevo coche. Y para ello, hasta el 31 de diciembre abrimos los domingos y miles de coches tienen descuentos de hasta un 20%. Es una oportunidad irrepetible. Encuentra toda la info y tu centro más cercano en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare. 93 490 26 29. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, migdia, des de la teva COPE més propera? Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres i us he de dir una mica la previsió de serveis. Comencem per la meteo. Que me la podria estalviar, la veritat. Me la podria estalviar perquè és que no passa absolutament res. Vull dir, el panorama d'avui és el panorama de... És a dir, el panorama d'ahir és el mateix panorama que tindrem aquesta tarda i pràcticament el mateix que tindrem demà dimarts, Cap d'Any, i el mateix que dimecres, dia 1, exactament clavats. És que és exactament clavat tot. És a dir, fred, molt fred, molt fred, sobretot quan marxa el sol, del prelitoral cap endins, temperatures gèlides, gèlides, molt de fred. El litoral s'escapa, està a costat del mar, però també farà una seva baixada les temperatures i, evidentment, ni pluja ni absolutament res. Aquesta tarda tenim aquesta boira enclastrada de ponent, la tenim allà que no s'aixeca, aquí encara tindrem més fred, encara. I de cara a demà, dimarts, dia 31, ens aixecarem amb boira a ponent, vaja, que novedat, i núvols, a la resta, sol, sol espaterrant. Tenim aquest anticicló a sobre, però no sobre d'Espanya, sobre de tota Europa, que està fent que aquestes temperatures baixin, no s'esperen pluges. El que diuen els experts i els models és que possiblement, de cara a Reis, comenci a moure's la cosa. Mireu, encara ens queda una setmana de la mateixa fotografia, més o menys. Fred, anticicló, sol i a ponent boira. Bàsicament això, així que abrigueu-vos. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs en general parlem d'una jornada de moment tranquil·la en aquesta xarxa viària. És cert que a l'extrem sud de Barcelona tenim alguns problemes, a l'autovia 2, a la zona de Sant Joan d'Espí, un vehicle avariat. El vehicle de fet ja és al voral de la via, durant una estona tallat carril en sentit Barcelona, ara ja no, però encara hi ha aturades. Aquí sí, uns 3-4 quilòmetres entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Joan d'Espí. Això, com et deia, passa a l'autovia A2 en sentit Barcelona a causa d'un vehicle avariat. A la resta de la xarxa viària, poca cosa. Hi ha una mica de volum de trànsit just al darrer tram de la C58 d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i també parlem d'aturades molt puntuals que no superen el quilòmetre a la B30, lateral de l'AP7, al tram de Barberà del Vallès i en sentit sud, sentit Papiol.
Moltes gràcies, Roger. Que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
Anem a veure com tenim l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, benvingut, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys, bon migdia.
Bé, al final, què fem a Olmo? S'inscriu Dani Olmo i Pau Víctor, ja. Clar, els dos.
Aquesta, en certa manera, aquesta és una història que tothom sabem com acabarà. Acabarà amb la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor.
Els dos.
Que estan al mateix paquet, que ningú se'n recorda del pobre Pau Víctor, però Pau Víctor està en la mateixa situació que Dani Olmo. Home, no sé si en la mateixa situació contractual, perquè recordem, si el Barça no és capaç d'inscriure Dani Olmo correctament en aquest mercat d'hivern, Dani Olmo l'1 de gener és un futbolista lliure, pot quedar lliure, però tothom sabem com acabarà aquesta pel·lícula. El que no sabem és si per la via judicial, aquest vespre s'espera la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després de la petició del Barça d'una cautelar per poder inscriure Dani Olmo, si falla la via judicial, doncs ja tenim una nova palanca en marxa, que és la venda dels palcos VIP del nou Camp Nou als Emirats.
És una hipoteca futur que no... Però això farà una malvenda de tot això? És la preocupació possiblement del culer seria si això és una malvenda dels pals VIPs.
Afortunadament, no, com no sé de números, més enllà dels meus números, no sé si és una malvenda o una bona venda. En tot cas, bueno,
el Jorge, el nostre tècnic, sap molt de números. Li pot preguntar? Ho té controladíssim, això.
Sí, sap de números.
Buah, mira, no és matemàtic, perquè ja estava a la ràdio i li feia mandra posar-se a fer matemàtiques.
No, això de la mandra a la ràdio es deixa veure amb sovintesa el tema, eh? Però, escolti, si no va endavant el tema de les palanques, perquè com és una venda a llarg termini, doncs s'ha de prorratejar en els diferents anys, etc. Escolti, apareixerà un aval personal d'un dels directius del Barça per permetre la inscripció de Dani.
Però aquesta seria la darrera opció, no possiblement?
Aquesta seria ja el plan C. El plan C i ja, bueno, escolti, ja poso diners de la meva butxaca, pam, como estos.
I ja me lo devolveréis.
I bueno, ja... Exacte.
Sí,
ja me lo devolvéis. Ja sí, eso, però vaja, ningú no dubta, insistim. Oficialment, esperem aquest vespre la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En una diada trista per la família barcelonista, sí, perquè als 75 anys d'edat ens ha deixat Hugo Cholo Sotil. Clar, davant de notícies com aquestes, un té la responsabilitat de que no tota la seva audiència sap qui va ser Hugo Cholo Sotil.
Va ser un autèntic crack en l'època de Johan Cruyff.
Va ser coetani del equip... Barça de Johan Cruyff, futbolista, no del Johan Cruyff, sí, entrenador.
Un clar. Equip que funcionava molt bé fins que va arribar Johan Neeskens, i llavors tota aquella mecànica no va acabar d'encaixar, i Sotil ja no acabava d'encaixar. És una mica com li passa ara al Madrid amb Mbappé.
Quedem-nos amb les dades objectives. Va ser futbolista del Barça entre el 73 i el 76. Quedem-nos amb la dada que és un dels 11 protagonistes del famós 05, sí, del 74 al Bernabéu, i fem la ressenya de que no ha superat una última crisi de salut després d'haver participat dels actes del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Aprofitant avui que tenim Minguella al temps d'opinió, doncs en parlarem molt i molt de Hugo Cholo Sotil, i repassarem també l'estat de la nació blaugrana.
Doncs un record per ell, per tota la seva família, i que en pau descansi.
Del Girona i de l'Espanyol. El Girona ha fet avui entrenament a portes obertes. Un Girona que descansarà després de l'eliminació en Copa i no tornarà fins que no torni al campionat de Lliga, exactament igual que l'Espanyol, que torna a la feina aquesta tarda, a les 5 de la tarda, els homes de Manolo González, amb aquesta recerca d'algun futbolista que pogués millorar una mica la producció en atac, algun moviment ha de fer l'Espanyol en el mercat d'hivern, perquè si no, doncs el tema de la permanència es posarà una mica més coll amunt. En bàsquet, derrota del Barça ahir al Clàssic a la pista del Madrid, 73-71. El Barça va tenir l'última bola per guanyar el partit. No posi aquesta cara. És veritat que el conjunt de Peñarroya ha perdut els tres últims clàssics davant del Madrid, però han estat, això sí, clàssics igualats. Això de la CB és una autèntica bogeria, perquè avui mateix ja comença la jornada 14. València, Jallopos, Lleida i Joventut, Gran Canari.
Ens queixaven de la bogeria dels partits de futbol, però és doncs que a bàsquet estem tres quarts del mateix.
Aquests no fan vacances, juguen.
Juguen.
I és notícia també en el món del bàsquet, una roda de premsa que ha fet el president del Girona, Marc Gasol, que ha dit que veu el seu equip en un estat de feblesa mental preocupant. I en plana poliesportiva, Copa Catalunya de Futbol Sala, el Juan Arias ens farà 5 cèntims.
Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que acabis de passar un bon dia.
Igual.
Una bona tarda, en tot cas.
I una bona setmana.
Ja sabeu que quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs actualitzarem aquestes informacions i d'altres esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de psicologia nadalenca, d'aquestes Blue Christmas, la tristor de Nadal, l'altra cara a la alegria que representa el Nadal, i a més amb una pregunta de rerefons, i és que si augmenten les addiccions al Nadal? De seguida en parlem de tot això aquí a mediodia, a migdia, a Cope, a Cope Catalunya i Andorra.
¿Qué te gustaría que el 2025 nos trajera como sociedad?
Que fuésemos todos más solidarios con los que tenemos al lado.
Salud política y que no se les vaya la cabeza a los que mandan, porque los que estamos debajo necesitamos tranquilidad.
Me gustaría que nos trajera la paz en la guerra de Ucrania y la paz en Oriente Medio. No olvidemos que son nuestro este del Mediterráneo.
Ángel Expósito te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tothom els encaixa molt bé les festes del Nadal, per molts motius, eh? Per algunes persones, l'arribada d'aquests dies, d'aquestes dates, desencadena doncs, un quadre de tristesa, un quadre d'ansietat. Per què el Nadal també porta aquests sentiments de melancolia? Per pèrdua de persones, possiblement, persones estimades, pel record, també, per moltes qüestions. I també està la part Grinch, eh? El Grinch aquell que veu ja les llumetes de colors i ja es posa a l'esquena el tema. A més, hi ha una pregunta de rerefons, perquè possiblement provocat per tot això i per les celebracions, hi ha un risc d'augment d'addiccions durant el Nadal. Hem de tenir molt en compte tot això. En parlem d'aquesta situació amb el doctor Xavier Fàbregas, que és director mèdic de Masferriol i és especialista en addiccions i salut mental. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, Josep Miquel.
No, jo d'entrada espero que no tinguis tristesa nadalenca, tu.
No. Jo, a mi m'agraden els Nadals.
A mi també, a mi també.
Però hem d'entendre que hi ha un tant per cent de gent, que no és petit, on els Nadals els toquen d'una manera diferent. O sigui, són probablement tres tipus de persones. Per una banda, els que pateixen un malestar que ja ve de temps i que els Nadals els hi empitjora. Per exemple, una persona que està deprimida o algú que està passant un mal moment i es troba, doncs, que aquests Nadals, quan tothom està content, doncs no sap com posar-s'hi, perquè té aquest punt de tristesa, aquest punt de malestar que ja li ve de lluny. Després hi ha la gent que ha passat una circumstància especial, però o sigui, el que ha perdut un fill, el que se li ha mort l'avi, el que té els fills que estudien lluny i no poden venir, doncs aquests tenen la sensació que aquests Nadals són diferents que els anteriors, no? Que hi ha alguna cosa que és especial, que els remou especialment en aquest moment. I després hi ha un tercer grup, que són els Grinch, són aquests personatges que no els agrada el Nadal, perquè no els hi ve de gust, aquest tipus de celebracions no els hi semblen divertides, no els hi semblen agradables, i llavors aquests es posen d'esquena, per no dir d'una altra part del cos, una mica buscant, doncs, el queixar-se, no?, de les llums, el queixar-se de les Nadales, el queixar-se dels dinars, però aquests ho farien igualment i aprofiten l'oportunitat.
Exacte. Bé, no sé, clar, buscar solució, no sé, perquè la solució es busca si la vols buscar. Però com s'hi pot ajudar les persones que sí volen estar, no deprimides, sinó normals, en una situació anímica normal, com se'ls pot ajudar en aquestes dates?
Sempre expliquem que el secret està en administrar el temps. O sigui, el fet de probablement de que és millor participar que quedar-se al marge, perquè si no això també porta mals entesos, porta discussions, no has vingut, no has volgut venir, no participes mai. Per tant, aquest allunyament absolut potser no seria el més correcte, però sí que sempre diem que seria bo el fet d'ajustar-nos en els temps que resistim. No? Per si hem d'anar a un dinar de família, doncs plantejar que hi estem doncs, unes poques hores i després marxem, i que al rato que hi estiguem, doncs, hi posem bona cara i intentem, doncs, doncs no donar pel sac, així de clar, no? Una mica aquest punt de participació limitada, aquesta possibilitat de dir, no hem d'estar tot arreu, però quan hi som, intentem fer-ho de la millor manera possible. I tenir en compte que és un tema que dura uns pocs dies, que d'aquí una setmana s'ha acabat tot, i fins l'any que ve, o sigui que tampoc és tan terrible.
I llavors és quan la tristor marxa, quan acaba tot, o no?
Per aquestes persones, sí. O sigui, en canvi, hi ha els que disfrutem del Nadal, que quan s'acaben, doncs, ho trobem a faltar. O sigui, aquests dies de vacances, aquest trobar la família... O sigui, sempre n'hi ha algun que no està content. Hem de tenir en compte que això reparteix una mica joc, i llavors hi ha els que estaven molt cansats i molt farts que se n'alegren perquè s'han acabat, i els que ho estaven disfrutant, que els sap greu que s'hagi acabat. O sigui, sempre trobarem algú que no valora.
Doctor, hi ha una cosa, una relació que et consulto i que em sembla que m'ha cridat força l'atenció. Però estava mirant per allà a veure aquestes relacions que hi ha i aprofitant que ets especialista en addiccions, Nadal i addiccions sembla que van... té molta relació, sembla que, o no sé si és cert, que durant les festes nadalenques augmenten les addiccions. És cert això?
Aviam, es compliquen. Està clar que, per exemple, una persona que tingui problemes amb l'alcohol doncs arribarà a passar-ho malament perquè té moltes circumstàncies, moltes ocasions per recaure, perquè és aquell moment on tothom brinda, on tothom t'ofereix la copa de cava, no provaràs aquest vi que és tan bo, o sigui, són èpoques una mica fotudes amb els dinars d'empresa, amb les celebracions familiars. El Cap d'Any, per exemple, és una època fotuda. Sabem que amb altres drogues el Cap d'Any ha sigut un moment d'iniciació, aquella primera vegada que et vas fer una ratlla de cocaïna, o aquell primer cop que vas fumar un porro, perquè és aquell moment on la gent té la sensació que té que transgredir, que té que fer una festa grossa, que es té que posar el gorret i les pantasogres perquè és Cap d'Any. Llavors, sabem que són èpoques fumudes, però que habitualment el que fem és intentar-les preparar. O sigui, donar-li instruccions a la gent de que es pot apoyar amb persones que saben del seu problema i que els poden fer una mica més de companyia i de suport en aquests moments, que no cal anar tot arreu, i que aquesta història de que ens perdem una festa, igual que quan passa a les revetlles i coses d'aquest tipus, en realitat és una convenció del calendari. O sigui, el que sigui Cap d'Any no diferencia que sigui d'un altre dia totalment normal. Surt el sol i es posa, mengem, anem al lavabo, ens dutxem, fem totes les coses habituals, però li posem aquest simbolisme de transgressió, de disbauxa, perquè de tant en tant necessitem, doncs, com tenir aquesta idea d'una cosa diferent.
Doncs, doctor Xavier Fàbregas, director mèdic de Mas Ferriol i especialista en addiccions i salut mental, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Vinga, Josep Miquel, bon any a tots i que les coses vagin millor que aquest, que ja toca.
Igualment et desitjo.
Moltes gràcies.
A tu per atendre'ns i explicar tot això. I és cert, tot té diverses cares sempre, Sempre la prudència i el sentit comú sempre és la més adequada per mostrar això, sempre. De seguida en parlarem amb els amics d'Àrea Jurídica, ens parlarem amb bons consells de seguida aquí, i després farem una cosa que encara no havíem fet aquest any, parlar de torró. És una mica tard parlar de torró. No, encara són festes. I a més a més, un dels objectius del torró és a veure si ens surt la paraula la primera, desestacionalització. Aquest és l'objectiu. Una cosa que ha aconseguit el panetone, però al torró encara li queda camí.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, informa. 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
¿Sueñas con descubrir el mundo navegando por sus rincones más mágicos? ¿Sabías que Princess Cruises es la compañía premium familiar mejor valorada? Explora exóticos destinos, disfruta de lujo a bordo y vive experiencias inolvidables. Aprovecha las grandes ofertas en Mediterráneo, fiordos noruegos, Islandia, Alaska o Japón. El mundo se descubre con Princess Cruises. Visítanos en mundomarcruceros.com o en tu agencia de viajes y prepárate para zarpar hacia la aventura de tu vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad, que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90 y tantos% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90 y pico% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada Spain. Eres abogada Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Hace años,
además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval que había hecho del hijo, del nieto.
Y los bancos, pues ya sabéis que la ley de segunda oportunidad os puede echar una mano, es más, os va a echar una mano. Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. The weather outside is frightful, but the fire
is so delightful. But since we've no place to go. No és perquè sigui Nadal, ni molt menys. Però sabeu què? Intenteu ser feliços. No és una qüestió fàcil. A més, la intenció de ser feliç ja et fa una mica feliç. Sabeu què? Que els problemes ja venen sols. I ja ho sabeu vosaltres. Cadascú té la seva realitat i ho sap perfectament. Hi ha una cosa que a mi particularment em fa feliç al Nadal. Els torrons. La gastronomia té cada any té la seva època durant totes les parts de l'any, però al Nadal el torró és aquella qüestió. I intenta desestacionalitzar, que és un dels grans reptes del torró, i que sí que ha aconseguit el panettone, aquest postre italià que hem adoptat també com a nostre. De fet, el millor panettone del món es fa a Barcelona. Fa una pastisseria de Barcelona, però s'ha de dir, eh? Però com es fa un bon torró? Parlem amb el senyor Àngel Jubete, que és director de Torrons Virgínies. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Àngel. Bé, clar, és inevitable, quan parlem de Nadal et ve el torró, quan penses en torró et ve el Nadal, però, ostres, com va? Hi ha un esforç d'intentar desestacionalitzar la venda de torrons?
Bé, en principi nosaltres, des d'aquí a Crimson Foods i des de Virgínies, el que estem fent és obrir les botigues a nivell de la part més cèntrica de les ciutats, Madrid, Barcelona. I bé, el torró no deixa de ser un postre molt típic espanyol, i llavors aquí tot el que és el món turístic i tot el que és com un souvenir, aconseguim que el torró sigui aquest producte típic de les campanyes turístiques. I bé, en principi és un producte molt demandat fora de la campanya en zones turístiques.
D'acord. Llavors, com es fa un bon torró?
Bé, primer que tot, tinguem un bon equip de desenvolupament i unir tres disciplines, no?, que són pasteles, són xocolaters i són organolèptics.
Uh-huh.
Aquests equips de desenvolupament, que són els equips que estan internament en el Departament de Desenvolupament de casa nostra de Virgínies, ells fan les fórmules, a partir d'aquí fan els tastos i després fan les correccions dels gustos, que a partir d'aquí, bé, doncs quan ja són ja aprovats per totes les tres disciplines, a partir d'aquí el producte ja és comercial.
Clar, quan parlem de torrons, penses en els tradicionals, potser, no? El torró de Xixona, el tou i el dur, el de pedra, el que diu de pedra, no? Quines altres varietats hi ha? Perquè aquestes suposo que són les estrelles del Nadal, no?
El tou, el dur i la iema són els productes i estrella de tot el que són les campanyes de Nadal, però, en canvi, aquest any totes les empreses intentem innovar, no? La nostra novetat més important aquest any ha estat fer un torró de panetone, que és pràcticament clonar un panetone, que és amb un postre també típic ara cada vegada més arrelat aquí a Catalunya. Bé, doncs jo crec que hem aconseguit pràcticament un panetone amb un dolç, no? Amb un brioix sense gluten, amb uns bons confitats de cítrics, amb una bona xocolata i amb un bon praliné i amb una ganache. A partir d'aquí hem aconseguit tindre un producte que de gust, d'olor, pràcticament podríem dir que és un clon d'un panetone. Ha tingut molta acceptació, és un producte que podríem dir que ha estat amb un motllo especial i bé, a partir d'aquí la gent també està buscant aquestes novetats any per any.
Home, a més, el panetone també s'identifica molt amb el Nadal, no? És un producte típic italià que de cop el veiem més per aquí i també s'identifica molt per amb aquestes dates.
Sí, bé, per això el nostre equip de desenvolupament va ser com va pensar amb la introducció d'aquest torró. I bé, a partir d'aquí jo crec que hem donat una mica, vull dir, hem aconseguit el que estàvem buscant, no? De que la gent pues tingui un torró amb molta innovació. Tecnològicament, diguéssim, és una barreja molt complicada, però bé, a partir d'aquí, doncs, ha tingut molta acceptació, vull dir, com a producte tècnic i producte de novetat i tecnològica aquest any.
Si parlem de les vendes, quin volum de vendes, en comparació, per exemple, a l'any passat, es preveuen per aquest any? Augmenten? Disminueixen? La inflació influeix en tot això? Com va, econòmicament parlant?
En general, la campanya de Nadal aquesta està sent una mica complicada. Ha despegat una mica tard, això sí que és cert.
Sí.
Encara que sí que podríem dir que al final la gent ja torna a estar pensant en que hi hagi uns bons torrons a la taula. En especial, la nostra empresa està creixent sobre un 20 i pico per cent, no arriba al 25. Clar, però nosaltres tenim dos categories que són cada vegada més importants amb el món healthy, que és tota la bateria de torrons sense sucre, amb aquesta revolució que hem tret nosaltres amb uns edulcorants especials en base vegetal. És una revolució dins del món de la, diguéssim, del sense sucre. I bé, això crec que aquest any ha sigut el que està provocant que nosaltres estiguem amb creixements a pràcticament totes les ensenyes comercials de Catalunya.
Bé, doncs així continuï. Àngel Jovete, director general de Cremon Foods i Virgínies, en aquest cas, que pertany a la marca. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Bones festes i bons torrons.
Moltes gràcies per la invitació i que tingueu molt bones festes.
Igualment et desitjo. Bé, nosaltres estem a punt ja de tocar a les dues. Recordo que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podrà tornar a escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot allò que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Rebre una salutació de José Miguel Cruz i que acabin de passar molt bona tarda.